amb Raquel García. Cada dia d'11 a 2 quarts de 2 a Ràdio Sabadell.
Consumint consciència.
I avui parlem d'una iniciativa del Baix Llobregat, però que en molts aspectes promouen els mateixos valors que en aquesta secció intentem fer tots els dilluns i també del que fan els nostres col·laboradors de Sabadell Quilòmetre Zero. Parlem dels especuladors i per això doncs, avui hem convidat a l'Anna Cornudella, que és de l'àrea de comunicació d'aquesta fundació. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Ara de seguida coneixerem com des de quan funciona doncs, a la vostra entitat, però primer anem a saludar també el Josep Alzinet i el Miquel Serra de Sabadell Quilòmetre Zero. Bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia, Raquel.
Primer, expliqueu-nos vosaltres per què volíeu doncs, donar-nos a conèixer aquesta entitat, no? Els espigoladors, quina relació teniu entre vosaltres i una mica com els vau conèixer.
A veure, el darrer programa vàrem estar parlant d'economia circular, la qual té molts aspectes i, com que el temps és limitat, ens va quedar poc temps. Saps que nosaltres sempre ens movem amb tres aspectes que són fonamentals pel nostre grup, no? Que és que les propostes siguin econòmicament, socialment i ecològicament sostenibles. A partir d'aquí, per un conjunt de casualitats, vam descobrir aquesta entitat dels espigoladors i vam començar a indagar una mica, vam anar a la pàgina d'ells, vam començar a llegir, ens hem posat en contacte amb ells i, bueno, ens sembla que el que diuen és interessant.
I per això vau decidir doncs, a presentar-los. Doncs, Anna, explica'ns quin és el vostre objectiu i com neix Espigoladors.
Doncs mira, Espigoladors neix perquè van decidir recuperar l'any 2014 una activitat mil·lenària, que és la d'espigolar, que consisteix en la recol·lecta de fruita i verdura dels camps que ha quedat després de la collita principal. I nosaltres vam recuperar aquesta activitat arrel d'observar que a la societat existien tres problemes, que un eren les pèrdues i el malbaratament alimentari, que calcula la FAO que un terç dels aliments es llencen i mai arribaran a ser consumits. Després, que no hi havia accés a una alimentació saludable per tota la població i després vam voler també donar oportunitats laborals a persones en situació de risc d'exclusió social.
Amb tots aquests valors que ara ens explicaves, explica'ns també d'on ve aquest nom que ens encanta.
D'on ve? Doncs és el que us he dit just ara. Espigolar és aquesta activitat mil·lenària que generalment està feta per dones i eren dones de sectors rurals, generalment amb pocs recursos, que per accedir a una alimentació doncs anaven als camps del sector primari i recollien tots aquells excedents, és a dir, totes aquelles parts de la collita que no s'havien collit.
Explica'ns també tots aquests valors, no? Aquesta filosofia que hi ha darrere d'aquesta fundació, com la porteu doncs, en pràctica, com es materialitza, quines activitats realitzeu?
Mira, nosaltres, la fundació, bàsicament, parteix d'aquesta activitat d'espigolar. Llavors, el que nosaltres fem és creem grups de voluntaris i voluntàries que ens acompanyen fins als camps del sector primari, que té relació amb nosaltres, i la pagesia ens truca quan té camps amb collites que no poden comercialitzar a causa dels criteris estètics i de les polítiques de preus que marca el mercat alimentari. Llavors nosaltres, en aquest equip de voluntaris i voluntàries, anem als seus camps i collim aquests aliments. I la major part d'aquests aliments, un 95% aproximadament, els destinem a entitats socials que garanteixen el dret a una alimentació saludable per a persones en situació de risc d'exclusió social, i amb una petita part, que és aproximadament aquest 5% restant, el que fem és el donem al nostre obrador, que està situat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, i allà fem conserves vegetals, que són marmelades, patés i cremes, que comercialitzem.
Quants socis teniu a la Fundació Espigoladors i com funcionen aquests grups de treball, aquests voluntaris?
Mira, els voluntaris, tenim una borsa amb aproximadament 600 persones voluntàries I
Déu-n'hi-do, quan... no? 600 persones, molt bé aquestes xifres.
Sí, 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 molt bé. Estem molt contentes que siguin tants. I llavors el que fem són crides al voluntariat i quan hi ha un camp, doncs tenim un tècnic d'espigolament i ell calcula doncs, aproximadament quanta gent seria necessària per espigolar aquell camp en concret, no? Perquè hi ha camps gegants i camps que en canvi són molt petitets. Uh-huh. I llavors, com, posem això.
Com responen també doncs, als pagesos, no? Els agricultors d'aquestes terres a aquesta proposta, no? I també a quina formació oferiu, si és que cal, doncs, a tots aquests socis, no? Que van al camp i que van espigolant?
Sí, mira, nosaltres treballem exclusivament amb la pagesia que ens dona permís per anar als seus camps. Llavors nosaltres fem aquest contacte previ amb, doncs, amb pagesos i pageses i hem creat tota una xarxa amb el sector primari compromès contra les pèrdues alimentàries i treballem amb ells i elles. Llavors, quan ens truquen, doncs clar, cada collita és diferent. Vull dir, no es cull igual una fava que un arbre fruiter. Llavors aquest tècnic d'espigolaments que acompanya les persones voluntàries fa una explicació abans i explica doncs, com es cull doncs aquella collita en concret. I fem així.
És molt interessant, eh? Ara estic pensant, no sé si esteu d'acord, Josep i Miquel, però penso com aquesta temporada, no sé quins són els camps que haureu de recollir, com nosaltres també apostem pels productes de temporada i de proximitat, no sé si teniu un calendari ara on haureu d'espigolar i quines fruites o quins aliments ens portarà la natura en aquest temps, no?, el mes de març.
Sí, mira, nosaltres, per exemple, el divendres vam anar a espigolar escaroles i bledes. I també hem estat espigolant en aquesta època faves i carxofes.
I, clar, penso... El perfil de socis, de gent que va, com és? Perquè penso, clar, és que pot haver-hi molta diversitat, no? Perquè estic pensant en aquesta activitat, no sé si també és interessant per anar en família.
Sí, exacte. O sigui, el perfil de voluntaris i voluntàries és totalment transversal. Tenim persones grans, gent jove, persones que estan a l'atur, persones que tenen un horari flexible, llavors poden venir a espigolar amb nosaltres. I quan fem espigolades més cap a l'estiu o cap a vacances, doncs venen infants.
Què us sembla la iniciativa? Josep, Miquel, molt interessant, no?
Molt. Hola, Anna, sóc en Josep Alzinet, que hem parlat un parell de vegades.
Mm-hmm. Hola, Josep.
Una de les coses que et volia comentar és que he llegit en algun dels vostres documents la voluntat de que aquesta experiència pugui reproduir-se en altres llocs. N'hi ha
sí.
D'experiències semblants? Esteu fent algun tipus de contacte?
Mira, com a una associació, com nosaltres funcionem, així com amb tot el nostre model global, que també compta amb activitats de sensibilització i de... Bueno, tota la part que us he explicat de donació i de creació de producte... A l'estat espanyol no n'hi ha cap altre. I a nivell europeu sí que hi ha algunes iniciatives que van als camps i espigolen, però tampoc hi ha com cap altra iniciativa que tingui el mateix model exactament que nosaltres, que actuï sobre tres problemes socials i ambientals a la vegada.
Molt bé. Escolta...
L'hauríem d'adoptar, aquesta iniciativa aquí al Vallès,
sí, no?
Que també és molt interessant.
Però està clar que la vostra voluntat de poder orientar altres... iniciatives que volguessin néixer m'ha semblat molt clara i evident.
Uh-huh.
Escolta, una altra qüestió que també en algun moment em sembla que ho havíem comentat. En la vostra documentació feu referència sovint a l'Agenda 2030,
sí.
Que és una referència, si més no institucionalment parlant, relativament clara i ben definida. Per altre cantó, és un tipus de referències que potser molta de la part de la ciutadania no tenim present. Fins a quin punt aquesta agenda forma part del vostre, diem, de les vostres referències fonamentals, fins i tot del vostre diari, i
sí.
Per què creus que sigui aquest tipus de posicionaments institucionals que estiguin com molt poc, o siguin molt poc conegudes per part de la ciutadania i en el fons del consumidor?
Uh-huh. A veure, nosaltres, la nostra activitat comença abans que es marquin aquests objectius. I, per tant, nosaltres vam marcar els nostres propis objectius i, bueno, doncs vam marcar els reptes que volíem resoldre a través de la nostra activitat de forma prèvia. Llavors es van crear l'any 2015 aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible i nosaltres vam observar que la nostra activitat, doncs, treballava per resoldre'n 7 d'aquests 17. I, per tant, fem referència a això. I nosaltres creiem que aquests objectius, doncs, han propiciat que l'activitat d'organitzacions, doncs, d'administracions i del sector privat, doncs, puguin marcar-se dins d'uns estàndards de sostenibilitat tant ambiental com social que podrien ajudar a aquest desenvolupament des d'un punt de vista més sostenible. I per què són poc conegudes per la ciutadania? No ho sé, no sabria què respondre.
Però sí que ens sabries potser explicar quins són els més rellevants o destacats o que creus que haurien de formar part ja, no?, del nostre dia a dia?
Sí, mira, si vols t'explico el set que nosaltres destaquem. I mira, nosaltres treballem per l'objectiu número 2, que és el de fam zero, que consisteix, doncs, això, en posar fi a la fam, aconseguir seguretat alimentària i millorar la nutrició. També treballem pel número 3, que és el de salut i benestar, que treballa per garantir una vida sana i promoure, doncs, el benestar per totes les persones d'arreu del món. Pel número 4, que és l'educació de qualitat. Pel número 8, que és el treball digne i un creixement econòmic, que sigui sostingut, inclusiu i sostenible. Després treballem pel número 10, que és el de la reducció de les desigualtats. Pel número 12, que és consum i producció responsable. I pel número 13, que és el d'acció climàtica, que consisteix en l'adopció de mesures urgents per combatre el canvi climàtic i tots els seus efectes.
En aquest sentit, un moment que també volia intervenir el Miquel, sí?
Sí, bon dia, sóc el Miquel Serra, Anna.
Hola, Miquel, bon dia.
A veure, volia fer un incís, és el d'explicar què és això de l'ODS. O sigui, són objectius de desenvolupament sostenible que es van signar el 25 de setembre del 2015 a Nacions Unides. I els ODS es composen de 17 punts que abarquen tot un munt de camps i tot plegat. I afegiré una dada més, i és que en un article que ha publicat aquest mes el National Geographic, que fa referència a unes dades del 2018, parla d'una bretxa de circularitat, parlem d'economia circular, que el 2018, al Foro Econòmic del Mundial de Davos, es va comentar que en els darrers 50 anys la població del món s'ha duplicat, però la nostra producció s'ha triplicat i seguim tenint gana. O sigui, gent que mora de fam. O sigui, és evident que no fem
que
bé
no
les
fem
coses.
Que no fem les coses bé i que aquest sistema no funciona, no? Perquè, doncs, si encara patim gana en molts punts del planeta, si encara, doncs, hi ha totes aquestes dificultats i, en canvi, doncs, s'acaba llançant tot aquest menjar, sí, és que ens hauria de fer vergonya i per això és interessant tenir, doncs, entitats com aquesta fundació, no? Que també, especuladors, intenteu, doncs, això, els preceptes aquests de l'economia circular que explicava també el Miquel, doncs, els intenteu doncs, a fomentar, no?, tota aquesta reparació, el segon ús, la reutilització, el reciclar, el transformar també en altre ús, no?, en energia.
Exacte. Nosaltres el que diem és que el nostre model és eminentment circular perquè ja parteix de la recuperació de fruites i verdures que d'altra forma haguessin estat descartades i haguessin esdevingut un residu, no només elles, sinó també tots els recursos emprats per produir-les.
Per cert, com també valoreu, no?, que l'altre dia, doncs, es va aprovar, doncs, aquesta normativa al Parlament, no?, per lluitar contra el malbaratament. Què en penses?
Mira, nosaltres hem estat un dels agents impulsors que ha participat en algunes de les taules de debat per la creació d'aquesta llei i estem molt contents i contentes que s'hagi aprovat i per nosaltres és com una materialització que cada dia, doncs, administracions, organitzacions i sindicats, doncs, estan més d'acord per començar a treballar cap a un futur
més responsable, no?
Exacte. Sí,
perquè sí. Es proposa reduir en un 50% el malbaratament fins l'any 2030. Creieu que és una fita que es pot aconseguir realment? Què és el que necessitem per aconseguir-ho?
Necessitem, bueno, moltes, jo crec que moltes coses. Necessitem Bueno, una seria aquest marc legal que garanteixi doncs consum d'aliments que fins ara s'han descartat per qüestions estètiques. També aquest marc legal doncs regula restaurants i, bueno, sector de la restauració, no, que parla que tot el menjar que s'obri ens el podrem endur a casa. També és un marc legal que regula l'espigolament, doncs que això són mesures per seguir avançant, i també hi ha una part molt important, que és la part de sensibilització cap als consumidors i la població en general. I, bueno, doncs serien, no, aquestes dues coses, una part sensibilització, l'altra marc legal, i l'altra també doncs l'existència d'entitats i organitzacions que treballin per fer tot això possible.
Miquel i Josep, vosaltres, sí, també vull la vostra valoració.
Diria
que... És més crític,
la primera,
no?
Sí, perquè la primera cosa que s'ha de fer l'administració és arremangar-s'hi. Si això d'entrada, arremangar-s'hi i certes pràctiques, començar a vigilar-les i inspeccionar-les. O sigui, els espigoladors fan una feina fantàstica, que d'alguna vegada ja n'hem comentat, jo t'he explicat l'exemple d'Alemanya amb les patates, és indignant, per dir una paraula suau, que quedin patates a terra perquè són massa grosses o massa petites, o perquè no són prou rodones per portar-ho a les prestatgeries. I aquí l'administració sí que hi té coses a fer en quant a regulació. O sigui, no dic que l'administració sigui intervencionista, però una mica reguladora sí. I l'administració pot dir, a veure, com és que vostès només tenen cogombres rectes, si cogombres n'hi han de totes les formes? Com és que vostès tenen patates totes de la mateixa mida? I, escolti, de patates se'n fan de petites, de grosses i de mitjanes. Escolti, què està passant aquí? Això l'administració ho sap. Ara, s'hi arremanga o hi ha altres interessos? És una pregunta, eh?
Anna, jo et volia fer una... Si em poguessis aclarir una cosa. Justament al voltant d'aquesta nova llei, i tu de passada ho has esmentat, hi ha... s'ha obert la porta a una regulació de tot el que fa referència a l'espigulació. Per què cal regular-ho? Quins problemes hi ha? Quines dificultats? A què és degut aquesta necessitat de regular-la?
Uh-huh. A veure, doncs, l'espigulament és una activitat que està tornant a aflorar una mica, i com a tota activitat que implica diversos agents, doncs és important que estigui regulada, perquè, per exemple, hi ha camps amb collites que no està clar si es poden espigolar o no. Vull dir, actualment és decisió exclusiva de la pagesia decidir si un camp es pot espigolar o no, perquè és el seu camp. Uh-huh. I amb aquesta regulació, doncs, potser es poden establir uns criteris que diguin quan es poden espigolar i quan no els camps, com s'hauria de fer, qui ho podria fer... I bé, doncs seria una forma de facilitar que aquesta activitat es pogués dur a terme a espais que actualment doncs, potser no es pot acabar de dur a terme.
Uh-huh. Perquè quins beneficis té doncs, per un pagès, no?, que es faci aquesta activitat, i també vosaltres que fa temps que ho porteu a terme, què és el que tenen en compte? Què us demanen a l'hora de deixar-vos doncs, a participar?
Uh-huh. Bueno, en primer lloc, que no es faci en cap cas malbé cap dels seus camps i dels seus espais, perquè al final estàs entrant a un camp que són espais doncs, sensibles amb grups grans de persones, i per tant que... però el que la pagesia en treu de l'activitat d'espigolament és que és una visibilització de les condicions amb què estan obligats a dur a terme la seva activitat. És a dir, si un grup espigola un camp, com ara parlàveu, de patates, i es veu que les patates, encara que tinguin formes diferents o calibres massa grans o massa petits, que actualment el mercat no accepta, són igual de bones, i que hi ha famílies que s'alimenten d'aquestes patates i, doncs, i que són perfectament consumibles, no? És una forma de cridar l'atenció i de visibilitzar aquestes polítiques que no tenen cap mena de sentit.
Pel tema també que parlaves abans de la importància de la sensibilització, vosaltres amb quines altres entitats o agents treballeu? Ara penso potser doncs, escoles, també altres entitats.
Exacte, nosaltres tenim una branca de la Fundació que es dedica exclusivament a la sensibilització i el que fan són tallers amb escoles i instituts sobre malbaratament i pèrdues alimentàries i també fan altres activitats com activitats RCC per a empreses o tallers a mercats municipals o tallers de cuina de l'aprofitament i coses així. I aquesta branca de l'entitat organitza un premi anual que es diu el Menjar no es llença, que està pensat per infants i joves fins a 17 anys, on se'ls convida a presentar idees i històries creatives que parlin sobre les pèrdues i el malbaratament alimentari, que proposin alguna solució per revertir-la.
I teniu resultats socials, econòmics o ecològics de la vostra activitat?
Sí.
Doncs dona'ns algunes xifres.
Mira, amb els nostres 5 anys d'activitat hem recuperat 802.561 quilos d'aliments, que això ha sigut com evitar l'emissió de CO2 que representaria fer 58 voltes al món amb cotxe i l'aigua que representaria omplir 206 piscines olímpiques.
Doncs déu-n'hi-do, no? Aquestes xifres jo crec que ens demostren la importància de la vostra activitat. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans d'acomiadar l'Anna.
Sí, no, només una cosa, potser un comentari, De fet, rebeu subvencions de les administracions públiques per desenvolupar la vostra activitat. Segur que a l'administració pública li surt força barat a canvi dels serveis i de l'activació de la ciutadania que feu per millorar tot el que és l'eficiència en l'ús dels recursos. Realment jo felicitau-vos i només esperar que la vostra experiència realment es pugui estendre i pugui ser molt més generalitzada i que tots ens posem una mica les piles per, des de la pràctica i des de la proximitat, poder implicar-nos en aquesta lluita contra el malbaratament i l'economia social i solidària, dit de manera més general.
Moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per, com deia ara doncs el Josep, no? Per demostrar que un altre model és possible també i per apostar per aquesta transformació. Que vagi molt bé. Bon dia.
Igualment, bon dia, gràcies.
Una activitat molt important la que estan fent, no? També, i a més el que comentàvem, que després tots aquests aliments que recullen, doncs que se'n van a totes aquestes entitats socials per la zona, penso que seria molt interessant doncs que aquest model s'escampés, com deies, no, Josep, a altres zones.
Sí, de fet, el que dèiem abans, o que durant la conversa hem posat sobre la taula, referent el desconeixement d'iniciatives institucionalitzades relacionades amb la lluita contra el malbaratament, en definitiva sobre aspectes de l'economia circular i l'economia verda, d'alguna manera mostra com, si no es fa a partir d'experiències com aquesta, difícilment, la ciutadania entra en joc, participa, s'implica individualment i col·lectiva en el desplegament d'aquests nous valors tan necessaris. I aquesta dimensió de que aquestes experiències són les que realment permeten transformar, no únicament els posicionaments institucionals i formals, ens posa en avís de que tots ens hem de posar una mica les piles per, des de la nostra quotidianitat i des de la nostra pràctica, ens impliquem en experiències semblants si volem realment que hi hagi canvis significatius, tant locals com globals.
Miquel.
Sí, anem a veure. Ens hem mogut tota l'estona, jo vull fer un petit desviament, només amb alimentació. Però hem de tenir present que quan parlem d'economia circular estem parlant d'un ordre de preferències que tots hauríem de tenir molt clar. O sigui, quan parlem d'economia circular vol dir que la primera cosa que hem de fer amb un producte, si és possible, és reparar-lo. Parlo en general, amb l'alimentació això no és així, però amb altres coses sí. Si no es pot reparar, procurar veure si li podem donar un segon ús. Seria el segon element que estaria en l'escala de l'economia circular. El tercer seria la reutilització. El quart, el reciclatge, o sigui, fer-lo servir per una altra cosa. I al final de tot, transformar-lo en energia d'algun tipus, d'alguna manera. A partir d'aquí, deixem donar-te una dada. El comissari europeu del medi ambient, un senyor que deu ser polac pel nom, però és igual, no és important, diu que l'economia circular seria capaç d'estalviar 630.000 milions d'euros a l'any a les empreses. A les empreses, eh? Déu-n'hi-do la xifra. I llavors segueix donant alguna dada més, no? I una d'elles és, per exemple, diu, només la cinquena part de tots els residus electrònics que hi ha en el món es recuperen.
Una dada alarmant i que nosaltres, precisament aquest dimecres, a la Mobile Week que fem en aquest programa, els dimecres de 12 a 1, en parlarem. En parlarem d'aquests residus, d'aquesta petjada tecnològica i les dificultats que hi trobem. Però pel que expliques, Miquel, és que també aquesta importància de la rendibilitat, no?, de tots aquests projectes d'economia circular, que és que ens hem de posar les piles perquè bueno, té clar. Moltes avantatges.
És que ens han venut la moto de que, del un solo uso, que això ja va començar, no sé si va començar ben bé amb això, però es va extendre molt amb les ampolles, de no rentar-les perquè era molt més higiènic, el plàstic, un sol ús, ho llences, no et preocupis, tot plegat, i això ho hem fet extensiu a tot, a tot, a la roba, a tot. I clar, ens està portant a unes situacions, el tema de l'electrònica, per exemple, és escandalós.
És alarmant.
O sigui, és escandalós. O sigui, una cinquena part només recuperem de tot. I tenim present
no se'n
una
parla,
cosa...
No se'n no, parla,
i deixem fer-te només un matís. En l'electrònica, concretament, pensa que hi fem servir or, platí, i fem servir un coltan que provoca mils de morts a l'Àfrica, perquè és un material difícil en unes zones on hi ha molt mercat negre, i només en recuperem una cinquena part, un 20%, de coses que porten mort. O sigui, fem-s'ho mirar, eh?
Per això és el que intentem fer, reflexionar cada dilluns i despertar els consumidors conscients que feina tenim. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Igualment, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.